Igual que el Mobile World Congress, les apps i l'ecosistema de professionals, desenvolupadors i empreses que hi ha al voltant són un factor clau per situar Catalunya al món i pel creixement econòmic del país. En Pau Font ho té clar i per això fa temps barrinava posant en valor les apps en català. Finalment, fa poc més de 2 mesos, ha llançat Apps en Català, un recurs web que recull, ordena i classifica les apps, de moment només per iOS i Android, i ho fa per categories, amb la única condició que també continguin el català i ja en porten uns quants milers. Apps en català, continguts educatius i desenvolupadors, amb Pau Font, avui a Mossega la Poma.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. A la edició, control tècnic, tècnic de referència...
Amb micro i peu de micro.
Tècnic de setup, senyor Albert González.
Hola, sí, la setmana passada tenia micro i ara ja tinc peu.
Peu de micro, mica en mica.
Ara em falta un peu suficientment alt perquè no m'hagi de xupir.
És que ets un tio molt gans.
Ara li falta seny i ja ho tindrà tot.
Sí, sí.
I en senyor Jordi, que el tenim a darrere, que és el nostre tècnic de backup.
Buenas.
Que el tindrem la setmana que ve. El senyor redactor en cap fora del país, a les Amèriques, el senyor Coque López.
Que encara no té Skype, però encara ja el Skype. Tindrem aquí en directe amb nosaltres.
Fora de les trinxeres i co-conductor, senyor Raül Arribas.
El conductor és com dir copilot, no?
Copilot. Sí, ara fa, Raül s'ha transmogrificat en Coque.
Exacte.
Fa de Coque, també.
El senyor Friki Commander, doctor Marc Alier.
Hola, Tomàs, avui estic molt content.
Hòstia, tu també avui estàs content. Va, què et passa?
Estic molt content. Bueno, entre altres coses, primer, avui és el primer dia que estem emetint des de l'estudi central de Mossega la Poma, completament independent dels estudis de Radio Art, és a dir, que no hem tingut que pujar a la segona planta a robar peus de micròfon, micròfons...
Ni un pitxitín.
Ni els pitxitins.
Els pitxitins, perquè estigueu mirant en vídeo, és...
Els micropenes aquests per convertir d'estèreo petit a estèreo gros.
Exacte.
I també perquè vaig sortir per la tele amb un programa que no me'n recordo del seu nom.
Exacte.
Perquè en Raül no vol que parlem de generació digital.
Però que és desgraciat. No li feu ni cas.
No me'n feu gens. I perquè aquest divendres el meu article fotent a parir com Déu mana en la Microsoft Surface, si les edicions d'Arabà de Jocs no han sigut massa fortes, surten al diari ara dins la secció d'Arabà de Jocs.
Una mica de retoc.
En paper. Format segle XX.
Imagina't, en paper. Com
I 19.
Amb àtoms. Amb àtoms. És
sí,
allò,
sí, és molt
allò, estic molt content per tot això. I també perquè ha vingut en Pau i que sé que ha fet l'aplicació dels Club Super 3.
No, ha fet aplicacions...
Doncs llavors vull dir una cosa al senyor que fa l'aplicació del Club Super 3.
Què?
És un cagarro.
Per què?
Perquè una aplicació per iPad, que és per nens petits...
Un segon, si t'arriba a dir que sí que és d'ell, no li hagués dit cagarro.
Li hagués dit que és un cagarro.
Sí, m'ha dit que li anava a dir.
Li anava a dir com s'ha d'arreglar això. A veure, el problema és una aplicació per nens petits, per exemple, els agrada veure moltes vegades el mateix.
Estem presentant el programa encara, eh?
Vale.
Que sàpigues,
sí. Els nens els hi ha de veure les coses moltes vegades el mateix. El Pingu, moltes vegades el mateix episodi, et nàuseam. Llavors, si l'aplicació no guarda en caché aquell programa, està contínuament carregant-lo i no te pots emportar l'iPad al cotxe amb el crio mirant-se el Pingu o el Bob al Manetes o la collonada que s'estigui mirant. I llavors el crio es queixa de que no hi ha router i quedes molt malament pel carrer quan el nen estàs en un restaurant i el nen diu: papa, no hi ha router aquí. Llavors la gent et mira
no
com
router.
Si estiguessis criant un monstre.
Molt bé, senyor. Ja està? Ja estàs content? Ja t'has quedat tranquil?
Ja t'he dit que estic molt content.
Fins aquí la línia que jo posava el Friki Commander, doctor Marc Alier.
Estic molt content.
A la producció, una abraçada ben forta, sempre absent sent el senyor Raimon Lapuente i qui us parla en Tomàs Manzanares. Tomàs,
he pensat que hem de fer una samarreta de mossega a la poma.
Ja en tenim moltes.
Que posi només Tomàs, avui estic molt content.
Sí, exacte, avui estic molt content.
És el moto de la samarreta.
Raül, què tindrem avui?
Sí, el programa d'avui amb Pau Forn ens parlarà de PPs en català, com ha comentat el Tomàs, i de continguts adreçats a l'educació. També tindrem l'habitual tertúlia mossegui, que avui serà una mica més llarga del que estem acostumats, ja que no hi ha secció d'Android. No sé què ha passat amb l'Àlvaro.
Està fotudet, pobret. Ah, porta uns dies, pobret. Ja va venir la setmana passada i va haver de tornar en taxi de lo fotut que estava. Sí.
I tancarem el programa amb les propostes mossegues, com sempre. Saludem a totes les emissores locals que remeten mossega la poma a les seves respectives graelles. És un plaer, com sempre, compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Bueno, en Tomàs és el presentador, el Raül és el copresentador, jo sóc el metapresentador. Fa una acció de metapresentador. Escolta, en Raül, quan diguis que estàs, que és un plaer, diu una mica més, és un plaer. És un plaer.
Explica-ho tot. Ara mateix estàvem parlant de que no ens escoltàvem pels cascos. Llavors no era conscient
però,
de com estava parlant.
Dit, és un plaer. Però és un plaer. És un plaer, sí.
És per fer-te una mica de
contrapunt. O traieu-ho del plaer del guió. Portem
6 minuts i encara no hem parlat amb el convidat. Pau Font és conegut nostre, amic també, doncs compartim neguits, il·lusions, preocupacions i estones lúdiques en un programa que no podem esmentar, entre d'altres coses.
Perquè
no
només... el Raül ens diu que ens repetim massa.
És només, no només és el pare de la criatura del projecte ara ja convertit en servei Apps en català, que tot seguit en parlem, sinó també és gran defensor dels continguts especialment adreçats a educació, cosa que entronca amb el senyor Marc Calier, i també del món dels desenvolupadors. De tot plegat, també parlarem al llarg de la conversa. Primera part de la conversa, benvingut, senyor
Pau Font.
Molt bé, gràcies. Sí, molt
bé, està aquí.
Apps en català, t'ho llenço. Sistemes operatius que teniu ara, nombre d'apps per cadascú, nous sistemes operatius a futur...
Primer de tot, don gràcies a Déu de no haver fet l'aplicació al Super 3.
Sí, jo, a mi m'he dit...
M'he espantat i no l'he feta.
En Tomàs ho havia dit, eh?
Bé, què vols saber? Sistemes operatius? Una mica
sí, està per iPhone
pagat,
i per Android, però...
A veure, apps en català, .cat.
Que consti, sí, sí.
A veure, si vas als .coms i així també hi tornaràs a anar i te redirigirà. Però diguéssim, apps en català, .cat, és més que una pàgina. És més que un lloc web. La idea és que sigui una cosa més referencial a nivell de mobilitat en català. Podríem resumir-ho d'aquesta manera. Uh-huh. El primer que hem fet és crear el lloc web, portal, com li vol dir, el recull, el repositori d'aplicacions, que ens suposa un esforç, ara entraré una mica més en detall.
Quants sou? He vist a darrere la gent que sou.
Hi ha moltes fotos, però no, la veritat és que tenim col·laboradors, el que passa que l'equip core, no diguéssim, sóc jo, més un parell de persones que estem, diguéssim, que anem a dormir tard i no dormim per aquest projecte. La resta de gent són grans amics i col·laboradors que puntualment, quan poden, doncs ens fan alguna ajuda, però som poquets i hem de fer moltes coses alhora, sí. Doncs, diguéssim, la idea era recollir primer les aplicacions. Abans has dit milers, jo... dic la veritat, i són 1.000 només, o sigui, és un miler.
És un miler.
De moment, està prou bé. I com has dit tu, amb iOS i amb Android, bàsicament perquè no tenim més capacitat de temps, recursos d'investigació, del tot el que vulguis, per afegir-ne, i n'hi han, i ho sabem, i fa temps que ho diem que ho volem fer, d'afegir Windows Phone i el que hi hagi. No hem pogut encara. Prou feina tenim encara per trobar-ne més, perquè no les tenim totes. O sigui, el drama és...
A mesura, us escoltava l'altre dia, vas estar amb en Vicent Partal a l'Internauta, explicaves una mica el procés d'aprovació. Moltes ja sabeu que estan al català i diguéssim que passen directes, no?
Sí, que més o menys un cop d'ull, però per certificar...
Però clar, cada vegada n'hi ha més, cada vegada us arriben més i aquestes han de revisar. Entenc que feu un procés de revisió.
Revisem. No posaríem el foc de que no hi hagués algun error.
Yeah.
Val? Perquè no és automàtic. O sigui, el gran drama tot plegat és el següent. A l'Apple Store, que una mica és el motiu de la nostra existència, és que trobar en català d'una forma fiable és impossible.
Perquè no hi ha el català com a llenguatge.
D'entrada no hi ha el català com per llenguatge, no, per publicar.
Perdona, d'entrada no hi ha una meta, no hi ha un camp de cerca que sigui idioma.
Això t'anava a dir, no pots cercar tampoc les apps.
Tu deies l'altre dia, em va semblar molt lògic, si tu poses català pot ser una cançó que posi català en el nom de la cançó, que l'autor sigui Ricard Català o...
El desenvolupador, o el que sigui. Per tant, no és gens fiable. A partir d'aquí, vam anar buscant, vam fer, ara en tenim 1.000, les primeres 600 va ser a mà, a mà, a mà. O sigui, agafar i copiar amb un Excel i una tal, i una idea, i un link, i després començar-les a mirar què hi havia, no? La veritat és que ens hem sorprès molt, perquè d'entrada dèiem, bé, partim d'un punt bastant lògic i científic, que és dir, les que sí que diu que estan en català, ho són, doncs no.
No, no és tan lògic.
Podria dir que hi ha un 30% de les aplicacions, que és un número bastant alt, un 30% de les apps que hi ha que l'idioma posa català no ho són.
Curiós.
Llavors, clar, aquí ja ens ha trinxat completament.
Això, en el
l'App Store, sí.
En l'App Store de...
En l'App Store hi ha...
I per què la gent posa català si no...
No ho sé, és igual que publiquen i fan copiar i enganxar d'un altre, no ho sé. Ho desconec, procés. Però nosaltres ens els hem baixat, hem mirat, hem revisat, canviat... No estan en català, no? A partir d'aquí ja no ens val res, o sigui, és mirar-les una per una, i evidentment el que hi ha l'altre dia és això, aplicacions de la Generalitat o així, doncs estaran en català, vull dir, ho sabem. I les que ens envia la gent normalment també, vull dir que les mirem, però ja evidentment algunes ja veus que ho estan, no?
Home, no t'enviaran una aplicació perquè la posis si no està en català.
Correcte.
Hi ha un formulari o hi ha alguna manera?
No hem fet cap formulari ni hem fet... Alguna gent ens demana de pujar automàticament i no volem.
Clar, i posar una imatge de l'aplicació.
No, però un correu o un...
Sí, nosaltres, de fet, ara ens estem... En aquests últims dies ens està passant que hi ha gent que ens està enviant aplicacions, o sigui, l'APK, per poder...
Directament l'APK.
Reconec que tenim un problema de comunicació, perquè som pocs i no en sabem prou poder, i ho hem fet més amb el cor que amb el cap, però no som un marketplace. O sigui, nosaltres, d'entrada, no guanyem un euro amb res, pràcticament, i ja és la idea, no volem ser un negoci, entre altres coses, perquè en el cas d'App Store doncs, han d'estar allà per força, i en el cas d'Android ho podríem fer... Però no és la idea. Nosaltres no volem fer negoci amb descàrregues, no és aquesta la idea. És posar l'accés, és fer un filtratge, és a dir, hi ha 2 milions d'aplicacions en markets, doncs aquí n'hi haurà 1.000, 2.000, 3.000 en català.
Feu una bona feina, que és categoritzar-les, això sí, les classifiqueu, no?
Més o menys, seguint el que ja hi ha originalment de categories, en algun cas l'hem agrupat, alguna categoria no n'hi ha cap, o no n'hem trobat cap, o no ens han enviat cap encara, i per tant està despublicada aquella categoria, poden ser 3 o 4 per sistema, només.
El directori us l'heu muntat vosaltres a mà, o heu utilitzat alguna plataforma existent?
Hem muntat amb un Joomla, una base, i la base de dades l'hem fet a mà, i llavors el problema que hi ha és que la xuclada, que en diem nosaltres, d'iOS, és un sistema de xuclada, i amb Android no hi ha API. Aquest és el gran drama que tenim.
Curiós que en Android és tan obert que no hi hagi API.
Ho entrem a mà. A mà vol dir a mà. Vol dir entrar a una aplicació d'Android ens suposa un tio que no respiri, que no pestanyegi, uns 7 minuts per app. Per tant, en podem fer...
Llavors mora i necessita una altra persona.
Exacte. És un drama. Estem mirant de desenvolupar nosaltres una
aplicació.
Però és un problema. És un problema de copiar tots els camps. És un drama. El cas d'iOS, per això... si entreu a la pàgina veureu que hi ha molta més cosa d'iOS que d'Android.
Perquè xucleu
perquè de l'App Store. En el cas de l'iOS, simplement...
No sabia que hi havia una API de l'App Store. De fet, avui estava intentant, des d'una URL, preguntar-li a iTunes a la recerca d'un podcast i que et retornés uns valors.
I, vale?
I no em funcionava.
En el cas de l'iTunes és un lookup ID... És una funció que es diu lookup ID i has de posar la ID de l'aplicació.
I en el market no podríeu fer web scraping?
Clar, és el que estem ara mirant de fer. El que passa que just aquesta setmana
han
canviat.
Anem a fer de coque. Explica
què és web scraping.
Scraping vol dir com escarbar.
Gratar.
Bueno, gratar és més dir, ai, em pica aquí, em grato. És escarbar, és allò que fan els...
T'has tontorron avui, eh?
Exacte.
És el Google grat. El Google grat és això, no?
És el gratar a l'escarbar. I el que vol dir és, tu entres, en comptes de mirar una pàgina web per veure-la en el navegador, la llegeixes des d'un programa i agafes la informació i la
a partir de tags, com que Google Play és HTML, a partir de tags, allà on diu nom aplicació, 2 punts, si detectes aquell punt, li pots dir tot el que hi hagi després de 2 punts fins a no sé on és el nom.
Perquè HTML al final és text,
però tampoc és automàtic, és a dir, no.
Has de fer un barset i és
el problema és que algú decideixen posar-te una icona més o canviar-te la lletra o moure't una cosa de lloc Cagada pastoret, que és un terme tècnic dels desenvolupadors.
Cagada pastoret.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Hi ha música que l'escoltes i a mesura que vas escoltant et va agradant.
No puc seguir, puto,
aquesta
guió.
No. Aquesta no, ja t'ho dic.
No et penso escoltar, Marc. Seguim amb Tertulia, amb Pau Font, parlant d'apps en català. Per què són tan importants?
Deixa només fer una cosa. Sempre és molt intel·ligent rajar el patrocinador. Porta molt a la ràdio, això.
No, que és de la música. Capsid, escolta, molt bé. A més, millor que parlin malament de tu que no t'oblidin.
Jo mai he estat d'acord amb això, però bueno.
Jo tampoc. Per cert, t'estàs jugant la meva presència a mossegar la poma,
saps, és un patrocinador de recursos humans.
És un patrocinador de recursos humans. Com dèiem, seguim amb Pau Font d'Apps en Català i la pregunta d'ara era per què són tan importants les apps les apps per Catalunya i en català. Sé que sempre n'has fet bandera, sempre has dit que la idea d'apps en català la portes en el cap fa molt de temps. Mm. Per què són tan importants?
Home, no és que siguin importants les apps en català. El que és important és que el català tingui presència.
Ja ho té, internet, l'objectiu. Internet en té molta.
Correcte, però perquè hi ha hagut una feina que s'ha fet. No ha vingut pels de fora que ens han apoyat, diguéssim. Des d'aquí s'ha fet molta feina i s'ha generat molt de contingut. Les apps estan en un punt embrionari, aquí a Catalunya, penso jo, i no hi ha la visibilitat que hi ha en les webs. Llavors, podries dir, bueno, és que és un lloc molt petit, un país petit, poc mercat, no és negoci, ja hi som. Sempre l'argument. Bueno, les webs també passa el mateix i, en canvi, estem en una posició molt més amunt del que ens tocaria.
I no penses que les apps són una moda? Perquè jo escolto gent que no fa una aposta decidida pensant que és una moda passatgera. Jo no ho penso, eh?
Sí, jo no ho penso. Deu ser la gent que diu internet és el futur.
Encara, no?
Per això, sí. Dic que no és la mateixa tipus
de... Perdona, al principi de les webs, què deia la gent?
Clar, per això.
Això, ui, les webs són per grans empreses. Però sí, si en tenim tots, cadascú de nosaltres, ara, de web.
Mm. Una web ha de ser un projecte corporatiu, dissenyat
exacte,
des de dalt i cap
diners,
a baix.
I passarà de moda.
No, jo no crec que passi amb anys.
Mm. Home, una cosa que es diu que és veritat és que les apps ja a poc a poc donaran més peu a aplicacions web i coses que ja estiguin al cloud i que les apps com a concepte d'una APK que t'instal·les o el que sigui, això sí que desapareixerà. Vull dir, això sí que es diu. Bueno, no sé fins a quin punt quan trigarem, però es diu.
Jo he treballat una mica amb el tema a nivell d'aquest concepte. A veure, la web el que té de bo és que és oberta. Eh? I a més a més és indexable per motors de cerca i a més a més hi ha una memòria del que hi ha allà dintre. Per tant, la web ha d'estar-hi. De fet, el Tim Berners-Lee ara fa un any, en què vam parlar, havia fet un article dient compte que les apps poden amenaçar la web oberta, aquesta web oberta. El que sí que és veritat és que en dispositius mòbils on la usabilitat dels fluxos de treball són diferents que els que tindries en una pantalla normal i que no sempre estàs connectat, perquè les connexions encara no són les que voldríem tenir, té sentit que hi hagin aquestes apps que gestionen aquesta informació.
Sí, però avui jo crec que és el mateix camí que es va experimentar els ordinadors. O sigui, fa no tants anys, quasi totes les aplicacions eren clients pesats que tu t'instal·laves amb els teus disquets o amb el teu CD, i això ha anat evolucionant, i amb el pas dels anys moltes aplicacions són directament consultes via navegador.
I ara el que tenim,
potser
per exemple,
en mòbil passa això, o potser apareix una tercera via que fins ara no...
Mira,
però a dia d'avui el suport millor per una aplicació en un mòbil és una app.
És una app.
Com serà dintre de 10 anys? No ho sabem.
Per exemple, Instagram va començar com una app únicament i la informació es compartia només des de les apps i mica en mica ara Instagram té una presència web amb una cosa independent i es complementen. Són les apps i la web. És una extensió diferent.
Jo crec que cada vegada el suport és igual. O sigui, no importa. A la gent li importa un rave.
Sí.
I als desenvolupadors ens preocupa perquè cada mig any hem de canviar de tecnologia.
Això també.
Però en el fons, o sigui,
Triumfo vull dir,
les convenient. Frases de el casseta que amarava el vinil i aquestes coses, que ja no hi entro si és veritat o no, estàvem parlant de períodes de 15-20 anys de procés de canvi. Mm. Ara hi ha apps que després són obertes, fantàstic, que després apareix una altra cosa. Clar. I les apps van a l'aigua.
Fantàstic.
Vull dir, jo crec que el suport final està perdent importància. També com que ja no és tan físic, no? Que fer cassets havies de tirar una tirada o... Ara...
Però en aquest cas és diferent. El que jo feia referència no és el format en el que s'hagi desenvolupat, sinó és en que tinguis informació que estigui oberta i que sigui cercable, indexable i referenciable a informació
sí,
tancada.
Sí, però tu mira, pensa en el correu electrònic, quan començava el correu electrònic via web, era molt dolent, només hi havia links i tots feien servir programes perquè era molt més dinàmic. Amb el temps, l'accés al correu electrònic via web li dona 1000 patades a un client. Sí, però sí. Això també pot passar amb mòbils o pot passar una cosa nova.
Deixeu-me que sortim una mica de la part més tècnica i anem una mica a la part més existencial.
És el que té venir aquí, eh?
Sí, sí. tu defenses que el públic que consumeix aplicacions en català, una, ni és tan petit i dos, es deixa colar algun gol. No sé si ho explico bé, eh? Vol dir, tot això ho expliques en el sentit de que justifiques que les empreses i els desenvolupadors apostin per desenvolupar en català, perquè el mercat és real. És un mercat real, és un mercat que existeix i és un mercat que t'estima més enllà de la qualitat, no?
Sí, però, a veure, numèricament, que diu que hi ha 10 milions de parlants, no?, en català, que agafen la xifra més grossa, però diguéssim que... Posem que hi ha uns 10 milions. I sempre diem, bueno, hi ha Dinamarca, n'hi ha menys.
Holanda.
Per tant, a nivell de volum, no veig que sigui un element que sobrepesi, perquè altres països fan aplicacions amb aquell idioma i deuen viure. Per tant, aquest element jo ja l'eliminaria. El que passa que el sentiment de culpa dels catalans històrica no la canviarem ara des d'Apps en Català Passats, vull dir, és un tema de no, és que clar, no... En fi, no vull entrar en temes polítics, no? Però diguéssim que jo, el que hem fet nosaltres és una cosa normal. O sigui, no és apologia de res, ni defensa de res.
És un recull.
Hi ha llibres en català, hi ha discos en català, hi ha cinema, hi ha pel·lícules,
hi ha webs, no s'obliga ningú.
Jo no dic, penseu que ara és el gran negoci. No, estic dient, escolta, hi ha un mercat que compra, és cert, i això ho repeteixo sempre, que és un públic molt agraït. Vull dir que és una llengua que si algú fa una aplicació en català, ostres, ja admires aquesta empresa diferent, no? Doncs, bueno, això és un valor important.
I afegiria també un altre tema, i és que estàs en un escenari de menor competència. La llengua et separa de la massa, de les grans masses d'aplicacions...
Sí, per exemple, tu mires aplicacions de prendre notes, doncs sí. N'hi hauran com a 30 o 40 d'aplicacions establertes amb moltes estrelletes als markets. Si n'hi ha una que suporta català, ja tens un avantatge.
De fet, un exemple fàcil és que en Android es pots canviar el teclat i fer tecles tipus slide i això. Jo quan anava amb un Android, jo sempre buscava un que tingués el català com a diccionari, perquè si no, jo estic en català, castellà i anglès, si un dels tres idiomes no puc fer-ho servir perquè no hi ha diccionari, no la compro.
Anem a caminar endavant i anem a saltar de tema, deixant les apps en català i entrant a continguts
una pregunta,
educatius.
App era el terme vàlid per soft català? Això d'app, els de soft...
Els de soft català.
No, dic els de
trencat. Faràs mal, Marc.
No ho sé, diguéssim que nosaltres intentem ser correctes a nivell de català. El que no m'agrada a mi és app, que ho has dit abans, i no m'agrada. Jo aposto per dir app. App, entenc jo que no ho sé si està acceptat, suposo que no, que a més aniria amb una P, possiblement, no ho sé.
No sé, és que quan t'acostumes a dir-ho de manera, ells decideixen un dia els de Termcat inventar una nova manera de dir-ho.
Quan ho decideixin ens adaptarem.
I triguen el seu.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
En companyia d'en Pau Font, ara parlant de continguts adreçats a l'educació. Perquè tu ets un defensor dels continguts digitals, entenc, eh? I sobretot dels continguts dirigits a l'educació.
Parla, no?
Sí, quin tipus, a veure, primer de tot, jo, quin tipus de continguts
estem parlant? Jo breument, jo sóc de base tecnològica de formació, vaig fer Telecos, però des de sempre, paral·lelament he estat treballant al món de l'educació. Sigui a unes èpoques que no feia de tècnic i feia més d'educador, que combinant-ho, que amb el temps lliure, que amb, etc. Sempre a mi el tema d'educació m'ha apassionat. Molt per infants i joves, eh? Més aviat que per gent gran. Arrel d'anar tocant temes tecnològics, dono xerrades, faig classes, cursos, parlo per la ràdio, faig coses, no? Sense ser un crac en res, però diguéssim que vaig comentant. A mi el que m'interessa és que la gent conegui i sàpiga. Val? No tan tècnic, sinó a nivell d'usabilitat. Jo ho veig a diari, no amb gent gran, ni amb gent amb menys estudis que altres, no, amb gent formada, amb gent de 30, de 40, amb gent que teòricament són una generació digital. L'he dit especialment, és cert. Doncs, fora bromes, que teòricament tenen un coneixement de tot això, no el tenen. jo vaig per les empreses fent formació a gent jove, no en tenen ni idea. Vull dir que amb tot
perdona,
el respecte.
No tenen ni idea del procés...
No tenen ni idea de... En general, del món tecnològic, no només de les apps, sigui d'informàtica d'usuari i tot plegat. Llavors, a mi el que m'interessa és donar coneixement, difusió, que la gent sàpiga què hi ha. En el cas d'infants i adolescents, descoberta, saber quines eines poden tenir a l'abast, com poden aprofitar aquest aprenentatge els professors, que és un col·lectiu que m'aprecio moltíssim, però que té una mancança formativa per generació i perquè no reben formació encara,
I perquè sobretot a l'institut i a l'escola tenen que fotre un fotimer d'hores de classe a la setmana i no hi ha qui se
recicli. I tenen un material curricular superapretat, etc. Per tant,
15 anys d'una classe
o sigui,
en una universitat donar pesada...
Aire, donar aire a tot això penso que és important. La tecnologia ja està a les nostres vides, no és ni futur ni res. Els nostres nens, infants, joves... quan d'aquí dos dies l'utilitzaran a la feina, a part de fer els seus...
Però aquí ja ho porten.
Allò, ja ho sí, ho porten, però ningú els ha ensenyat a fer servir.
Perquè són esponges.
Val.
Però llavors... Te'n van ensenyar tu?
No, el que passa...
Te'n vas aprendre sol?
No, però quan nosaltres anàvem a l'EGB no teníem mòbil ni teníem quasi bé ordinador.
Demanaves un espectre a casa.
Vull dir, aquest aprenentatge ningú els hi dona. Els mestres ho veuen que s'ha de fer, però no tenen la capacitat o els recursos. Els pares anem perduts. Llavors, què hem de fer? No? Llavors jo aquí el que fem nosaltres és intentar anar a parlar, anar a fer debat, descobrir als adults que el món de la mobilitat no és tan dolent, perquè clar, informer, gossip, tal, escolteu, hi ha experiències brutals en el món educatiu, escolar, malauradament la majoria fora d'aquí del nostre país,
del 90% a Finlàndia,
collonudes, i nosaltres estem intentant explicar aquestes experiències i que facin una classe de música amb iPads o el que sigui, no? És aquesta vessant, és donar a conèixer, és anar a parlar amb mestres que ja venen supertancats per por i lògica, de dir, d'acord, podem normativitzar com va el mòbil a l'aula, d'acord, perfecte, i s'ha de fer perquè hi ha un, bueno, igual que no podem posar-nos a ballar. Però tampoc estem aprofitant i motivant els alumnes perquè facin coses i xules.
És que hi ha un problema molt gros aquí, i és que quan tu, per exemple, si tu agafes un professor de química en el laboratori de química, és una persona que sap exactament totes les eines que hi han, com es fan servir, quines precaucions i mesures de seguretat, i pot ensenyar a tothom com operar aquelles eines.
Domina
el laboratori. Quan poses un mòbil, quan poses un iPad, quan poses un ordinador en una aula, el professor és molt probable que sigui la persona que tingui menys seguretat amb això.
Correcte.
I no només això, sinó que, a més, a través de l'ordinador poden vindre eines que d'alguna manera poden amenaçar l'autoritat com a persona que sap el que s'ha de fer o que coneix el tema del professor. Quan un alumne té accés a Wikipedia, el professor es pot equivocar.
El que passa que
hi ha d'aprendre a integrar.
Hi hem d'anar entrant. Vull dir, jo sóc un gran defensor dels gomets i de la pintura de dit.
Fantàstic.
No, en el sentit de que... No, és clar, no, és que ara tot amb iPad... No. O sigui, l'ensenyament que estem fent a Catalunya considero que és molt bo i que hem de seguir fent el que fem. Ara, no podem obviar aquesta vessant perquè hi és. Llavors, aprofitem-ho en positiu. Com? És el que intentem explicar gent com vosaltres i molta més gent, no? Però no molta. No molta.
Sí, ens coneixem tots.
I en català. I una mica, saps?
Deixa'm dir, jo faig formació, també. No és el core de la meva activitat, però faig formació. N'he fet, i a més m'agrada.
Passa com a tu. Tomàs, que diu coses com core. Perquè...
Ell també diu core.
Si hi ha gent que diu core.
Jo basculo entre formació de continguts, eines i de core tecnològic, no? Les tres
de
coses.
Core tecnològic.
De core tecnològic. Quan estic amb la que està més allunyada de la tecnologia... Per mi l'argumentari d'aprofitament és l'eina tecnològica i la pròpia tecnologia en si. Això em dona motiu per aprendre, per continuar, i que és el motiu de l'ensenyament, del que jo estic ensenyant. Em trobo amb persones tancades a l'aspecte tecnològic. Tancades de base.
Tancar-se al desconegut, no només tecnologia.
Tu dic...
Hi ha molta gent que quan una cosa no la sap... La reacció natural, l'instint, és tancar-te.
Sí, però
ara està molt de moda parlar de la zona de confort.
Sí, però quan parlo de tecnologia... O sigui, ara vull arribar en aquest argument. Ens ensenyen a llegir, ens ensenyen a escriure i no ens ensenyen a programar. El concepte mental de la tècnica de la programació fa que entenguis els programes i les màquines. Com funciona la maquinària. I jo crec que hauria de ser una assignatura obligatòria per tothom.
Ara com ara, hi ha una campanya a YouTube organitzada per gent que pensa molt i tal, i no és perquè entenguis la màquina. La gràcia d'aprendre a programar és que aprens a estructurar el teu pensament.
Ah, aquí vaig.
No que tu sabies com va la màquina.
I després ho apliques a qualsevol faceta de la vida en l'àmbit de l'aprenentatge.
Perquè veure una cosa, quan vaig començar jo sí que ens ensenyaven a programar amb llenguatge màquina i vaig tindre que aprendre...
No parlo de llenguatge màquina. No parlo de llenguatge màquina.
Però que d'alguna manera jo he tingut la sort o la desgràcia...
Parlo d'un llenguatge estructurat.
Jo he tingut la sort o la desgràcia que he après com va des del ferro, des dels condensadors i els transistors i les resistències fins als compiladors i tot. Però avui en dia, si tu aprens a programar, poc té que veure amb el que hi ha sota.
Ho dic perquè aquest és un ingredient més del substracte dels PLEs, ¿vale? Dels Personal Learning Environments, dels entorns personals d'aprenentatge.
El dels PLEs és una cosa que funciona per gent a partir de 20 anys. Que vol dir que ens hem d'organitzar tots, que quan ja som grandets i ja podem aprendre sols, ja ens podem organitzar d'on volem aprendre. Però el que estem parlant ara amb Pau és de com ensenyem i com integrem en les aules dels que encara no han arribat a la universitat.
Jo estic d'acord amb tu, Tomàs, amb el teu argument.
A mi m'ha ajudat molt.
Sí,
jo vaig començar a aprendre a programar en Basic, amb autoaprenentatge, i la manera que això em va ajudar a estructurar la forma de pensar va ser molt bona, i ho he aplicat quan he estudiat física, quan he estudiat qualsevol cosa.
El que passa que una mica faig d'advocat del diable, perquè si no aquí a la taula hi ha molta programació, la gent, diguéssim, de lletres pures, li poses un problema. I et dirà, home, si aprenem música, per exemple, un músic et dirà, música és matemàtica, és harmonia, és... Vull dir, que qualsevol matèria, o el llatí, no? Els defensors del llatí, no? El llatí, penseu que va. Vull dir, que tothom tira cap a casa seva, no? El que sí que, no, dic que està més d'acord amb tu, no tant amb aquest últim punt, sinó amb el fet de que hi ha molta gent de cul. Però n'hi ha molta de cara. I els de cara no se'ls estan donant eines. I a mi és el que em preocupa. Els de cul, escolta'm, tampoc anem a evangelitzar, m'entens? Vull dir, ja s'ho trobaran, ja ho veuran, ja ho descobriran, ja tindran una bona experiència en algun moment. Però la gent que vol, que et diu, escolta, i a l'escola, a l'aula, quines aplicacions podem fer? Ostres, quines podem fer servir, no? Ostres, doncs què estàs? No, cicle mitjà, val. Què voleu fer? No, coses de matemàtiques, de descoberta, doncs mira, clar,
carai,
aquest assessorament...
Els hi poses un Lego Mindstorms allà i que el programin amb logo i a triomfar com a campions.
No, però vull dir, qui els hi diu? El Departament d'Ensenyament no sé si està donant indicacions.
Home, a veure, l'equip de l'XTEC tenca molt i fa molta feina.
Sí, ja hem contactat, però el que vull dir és es va a les escoles a explicar, s'ensenyen experiències, bueno, es pot fer molt més, bàsicament és el que estem dient nosaltres.
Allà a l'XTEC són 6 o 7 i no donen més de 6.
El que estem dient nosaltres és que mica en mica es vagi incorporant en certa mesura, no cal envair les escoles amb iPads, com ara hi ha un institut, doncs, sortit l'altre dia a Chicago, que han comprat 7.000 iPads.
Vinga!
Apa. No cal això, m'entens? Ara,
aquí hi ha algun comercial que s'ha guanyat molts calés.
El tast aquest sí que s'hauria de fer ben fet.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes Queixalada, el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Jo ara li explico a en Pau el
projecte. No em deixa mai tornar a presentar el convidat.
No.
No és radiofònic.
És la meva,
meva
habilitat. Entro jo perfecte.
Què ens ha ensenyat en Jordi Celles de Generació Digital?
Us arreglo. Recollir.
Que quedi clar que gràcies a mi s'està anomenant el programa molt més avui que qualsevol altre dia.
Sí, no haguessis dit res, estaríem tranquils.
Però, a veure, és radiofònic perquè entro jo. La gent no s'ha llegit el guió. Si tu no dius res...
Marc, però si entres sempre...
No, si entres tu, però no fas la cosa que has de fer, que és recollir.
I si entres sempre, deixa de ser un imprevist.
Ja, però és que avui estic molt content.
Dos minuts i mig per parlar de desenvolupament.
Bueno, que jo li explico un desenvolupament que estem fent amb els alumnes de la meva assignatura de gestió de projectes de software, que en comptes d'explicar-los com gestionar un projecte de software, els hi poso 50 nanos, nois i noies, a fer un projecte. En comptes de dir, us explico com fer un projecte, no, feu-lo, i els hi marco. I el que estem fent és agafar precisament l'aplicació JClick que va fer el de l'XTEC en Francesc Busquets, i l'estem fent per Android. El curs passat en vam fer una primera versió funcional que peta com una escopeta de fira, i ara l'estem agafant i l'estem arreglant perquè funcioni, la posarem amb el market i us la indexarem a vosaltres. Però on nosaltres volem anar a petar és no fer servir aquests continguts que estan fent els estudiants, dic els professors pels estudiants, sinó fer que els nens facin continguts per compartir amb els altres estudiants. Mira, jo crec que aquesta és la gràcia.
Agafo 15 segons dels que de pocs que deuen quedar.
Tots els que vulguis.
Si aquesta setmana o la que ve màxim publicarem una entrevista que hem fet a dos estudiants de batxillerat de Cervera que han fet dos apps d'Android. Però és que, a més, lo fort és que una d'elles, l'altra no la recordo exactament el del que és de resoldre equacions de segon grau. I l'han fet de tal forma que l'estan fent servir els seus companys.
Clar.
Això és extraordinari. És extraordinari. D'entrada, que uns xavals d'aquesta edat hagin fet una app, no sé com, ens ho explicaran, perquè just estem, diguéssim, elaborant les respostes tot plegat, perquè ho hem fet a distància, perquè estan a Cervera, hem fet a distància, hem rebut avui el mail. És fascinant, no? A mi m'interessen aquests temes. Saps? Saber per què uns nanos han tingut la motivació de fer-ho, per què ho han fet, i a més és útil.
Imagina't.
Val? Perquè l'altre dia vam publicar una entrevista d'uns estudiants de l'OPC, d'enginyeria informàtica.
Vaig veure
amb la propeta aquí.
Us recomano que aneu a l'apps en català, no només per mirar i consultar les apps en català, sinó per això, i perquè tu t'has currat també uns vídeos.
Jo estic començant a fer una mica així.
Aquesta paraula que no t'agrada, els screencast, que nosaltres ara li diem píndoles, està fent píndoles...
Bueno, jo estic fent mini-tutorials.
Sí,
mini-tutorials de 2 minuts.
És el mateix que Tomàs i d'una píndola.
Nivell zero.
Sí, molt
zero bàsic. I mig, bueno, en aquest cas d'iPhone, però ara en farem d'anar.
Quan més bàsic sigui el nivell, més gent la necessita.
És que jo m'estic sorprenent d'amics meus, gent, ja t'ho dic, amb estudis, que em diuen, ostres, molt bé això de com canviar l'idioma de l'iPhone. Per mi em sembla absolutament sorprenent. Doncs ells no ho saben fer. Dic, fantàstic. Fantàstic. També toco molt el tema de gent gran, faig xerrades de gent gran així, i pues, els hi va molt bé saber un vídeo de 2 minuts que no cansi i s'entengui bé.
Sí.
Bueno, ho estem començant a fer.
És el format tot el carinyo perfecte, del món. 2 minutets.
Si ajuda algú, fantàstic.
Ja ens hem menjat el temps dels desenvolupadors. No tenim temps
sí,
de
perquè et tires mig programa queixant-te que t'interrompo. No et queixessis i passaríem ràpid.
La tercera branca d'apps en català, una és repositori, l'altra és educació, l'altra és tot el món de desenvolupadors de Catalunya d'aplicacions, que n'hi ha molts.
En
qualsevol no estudis i empreses. Mm-hmm. Parlo més d'aplicacions, jo. No estudis i empreses, sinó tius sols a casa seva, una sola persona que té 4 apps publicades, què? Doncs donem-li visibilitat, parlem amb ell, que pugui sortir allà. Una certa ajuda. Més endavant, el farem que es trobin entre ells gent...
s'estimin.
Gent desenvolupadora i gent de fora del món.
Escolta'm, i estan molt necessitats d'aquesta ajuda. Nosaltres contínuament ens arriben gent que ens escriu, escolta'm, m'he fet això, us passo 3 codis promocionals, ajudem, nosaltres intentem des del nostre petit lloc, donar un cop
ara,
de mà.
Ara fa 4 setmanes...
I de fet sortegem contínuament.
Ara fa 4 setmanes que estàvem buscant una aplicació per llançar les cunyes, vam trobar el Digi aquell per iPad i els vaig veure que venien 4 o 5, uns eren de Barcelona, els hi vaig enviar un mail, ens van donar els codis per utilitzar-ho de franc i codis promocionals. És que hi ha molta gent aquí que està fotent apps.
És que ara que no hi ha el totxo, què ens aguantarà com a país?
Alguna cosa haurem
les
de
TIC,
fer.
Les empreses TIC i les de les apps.
Que sí, totalment d'acord amb tu. Molt bona manera d'acabar-ho.
Doncs bé, acabem aquí la conversa amb en Pau Font. T'agraïm molt la teva presència al programa i et convidem a quedar-te a intervenir a Tertúlia quan et vingui de gust. Ja veus que per intervenir has d'interrompre el Marc i ja està.
Correcte. Gràcies a vosaltres. Endavant.
Ara un moment de pausa amb la música dels amics d'Every Night, que no s'escriu com penseu. Podeu entrar als show notes i veureu
sí,
el nom.
És Every alta i en villatina.
És Every de borratxo i Night de cavallana.
Una gent que va sonar Mossega la Poma des de molt al principi de Mossega la Poma.
Doncs escoltarem en primícia la seva cançó només, del futur nou àlbum La Palla Bacara.
Llum dels balcons, l'olor de l'estiu i plaça. lluces enceses que ens omplen el pit. I ens floreixen les mans d'alçar-les al vent a contracorrent. Els ulls al futur i els peus al present. Només ens queda seguir si no ens doneu opció, si empresoneu el món que tenim al cor. Si mai no, no ens doneu opció, si empresoneu el món que tenim al cor.
Para. Fuera! Hem de fer un so d'aquest de porta que es tanca i d'un parell d'ostres. Toca donar els tres guanyadors del sorteig Mossegui de la setmana, que recordem és un codi promocional de l'app Tonki Pro per iOS, que és un compte-joc pels més menuts de la casa, cedits pels seus desenvolupadors. I els guanyadors són... La Noemí Molinero, Noé Molinero a Twitter, MRO Joespinet i el Mr. Llaminadures una altra vegada. Aquest tio, aquest
es forra.
Es menja totes les aplicacions. Doncs enhorabona, ho publicarem a Twitter i us enviarem...
Si hi ha algun programador d'apps que hagi fet alguna aplicació de tractors, amb tractors, que ho dic, que ens doni codis promocionals, sisplau. Al meu fill només li interessen els tractors.
Però hi ha un Massey Ferguson d'aquests.
Un Massey Ferguson i un John Deere.
Que anem a la, anem a la tertúlia Mossegui. Vinga.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Abans que et marc em torni a interrompre...
És que no t'imagines la de cançons country que hi han dedicades només al tema del tractor.
És impossible.
I el meu fill les troba totes allà.
No cobrem el suficient.
Estudiants de locució i periodistes que vulgueu treballar, jo us convido a passar la gran examen i prova de foc venint aquí al Mossegar la Poma.
Jo sóc un gran amant del country, cuida't.
Del country, sí, sí.
Podem trencar el programa, eh? Una cançó que es diu John Deere.
El John Deere, exacte. John Deere Green. Sí, John Deere Green.
Me'n vaig allà.
I John Deere Green.
És la meva manca d'autoritat.
Perdoneu.
Un anunci abans que comencem els temes de la tertúlia, i és que ja està disponible a iTunes els tres feeds separats, canals independents, per subscriure'ns en format podcast al programa d'àudio, al programa de vídeo i a les píndoles.
Però al nostre programa.
Al nostre, sí.
Ah, no, però no havia dit
aquí. Mossega la poma. Sí, home, ja se suposa. I llenço, us posaré enllaç amb l'entrada on ho expliquem i on estan els tres enllaços, i a més tinc la sensació... que sortirem en els panels aquests que publica iTunes tan xulo. Eh?
Sí?
Sí, ja t'explicaré. Evernote, seguretat i polítiques personals de password. Senyor Marcalier?
Bueno, doncs hi ha una app que es diu Evernote, que és l'app més utilitzada per prendre notes, té el seu cloud on tu
és multiplataforma.
És multiplataforma per Android,
és de les històriques.
Sí, dels primers que van sortir, permet pujar vídeos, permet pujar àudios amb
més de les poques que és multiplataforma del tot, perquè sí. És web, és Android, és iPhone, juraria que és BlackBerry, que és Windows Phone.
Exacte.
No sé si tot Symbian, no sé,
ho té tot i a més és gairebé la que fa servir tot Déu, és com Dropbox que és ubicu, que fa servir tothom. Doncs van detectar l'Albert i jo no el fem servir. Jo no el faig servir perquè la font que hi ha a l'app és massa petita i
però
no la puc llegir. Però
Evernote, de Dropbox, de què?
L'Evernote, la font és massa petita. Fins i tot en el Mac no pots canviar la mida de la font.
Hi ha gent que basa la seva feina i el seu esquema de productivitat en Evernote i li va molt bé.
No, jo ho faria si fiquessin, em deixessin pujar una mica la mida de la font.
Jo tant no, com que no em deixen, les típiques notes amb informació que molt de tant consultes i que mai saps on consultaràs, jo tot ho dic, tot tinc a Evernote.
Doncs a Evernote els van detectar que en alguns ordinadors els hi havien entrat. Mm. Els hi havien entrat hackers. Llavors, el que han fet els d'Evernote és avisar a tothom, i ens han enviat mails, jo tinc un compte que no ho faig servir massa, però ens han dit, canvia el teu password, xato. Sí,
no és que t'avisin, és que t'obliguen.
T'obliguen. Llavors,
a la que feies login un cop, te l'esborraven...
Però si tens una app que està autoritzada per treballar, és aquest allò que se'n diu un token, una autorització, pots continuar treballant. O sigui, és quan tu vols entrar a la versió web de la pot
forçar.
Et caduquen el token.
Sí. Jo vaig treure el correu i vaig presentar el mòbil i ja estava, ja havia fet
ja estaves
logout.
Caducat. Sí. Bueno, en qualsevol cas, el que diu que es veu que els hi han accedit a el que es coneix com els hashos dels passwords. Perquè quan tu estàs
a hash,
un hash,
hash,
un hash que vol dir més o menys un escampat,
hash és una paraula rara per se, com perquè a sobre hashos.
Sí, sí,
que hash, és hashos.
Hash. És que
però
és
per explicar-ho una mica ràpid, bueno, tenen el resultat d'encriptar la teva contrasenya, sí, no la teva contrasenya. Veure,
un hash és, tu agafes una, és una manera de transformar una cadena de caràcters de forma irreversible. Exacte. És a dir, tu agafes el password, el converteixes cap al hash, però ningú pot agafar i invertir.
Clar, ells es guarden
funció
a la base de dades el hash, i quan tu escrius el teu password calculen el hash i comparen hash contra hash per veure si és igual per deixar-te
entrar. Exacte. El problema està en que, per força bruta, els hackers poden agafar i aplicar diccionaris o simplement provar totes les combinacions del món.
Però necessites molts anys, eh?
Bueno, però
molts anys i molts ordinadors.
El que sí que hi ha són llistes. Hi ha llistes de passwords trencats.
Paraules comuns.
I sobretot, si algú fa servir, jo què sé, paraules clau, jo què sé, com Letícia Sabater o alguna cosa així, doncs hi ha nyaca.
Com pot ser el primer referent que et passi pel cap, aquest?
He pensat la cosa més absurda i ridícula del món.
I plena de fills.
Deixem-ho estar. Bueno,
per doncs... cert, Evernote en català està, eh? Per iOS.
Sí.
Està en català.
I el...
jo el meu, saps?
Que cadascú es comprant cap a casa. Bueno, i a més, el que sí que feia allò és, el problema està en que si algú de nosaltres té la idea genial d'utilitzar el mateix password i mateix nom d'usuari en molts webs.
Que és el que el 100 o el 90 molt per cent dels usuaris comuns fan.
I normalment tots fan servir un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 com la meva wifi. Doncs en aquest cas el problema està que si algú trenca el teu password en una web, pot intentar a altres llocs patar el teu password.
Perquè l'altre element és la teva adreça de mail.
Exacte.
I per tant el primer lloc on anirà és a fer login amb la teva adreça de mail.
Llepes.
El que sí que és veritat és això, que no tenen les contrasenyes. Llavors, tenen el resultat d'encriptar-les. Llavors és molt difícil que arribin
a... Hi ha gent que utilitza eines com en Tomàs, que fa servir OnePassword, que és un programet que funciona al teu iPhone, i en el teu Mac, i en el teu PC.
Ho explico molt ràpidament. I per Windows, per Mac, per iOS, per Android. OnePassword el que fa és... primer, et pot donar una password segura, te la genera ell, és un autogenerador de paraules claus. Tu només has de recordar la de OnePassword, no has de recordar cap altra.
Així quan la perds o te la roben, ja la saben totes.
No, perquè ho fa per cada una de les aplicacions.
Exacte. Sí, ja, però si entra en el OnePassword...
Ha d'entrar en el teu ordinador, han d'entrar en el teu ordinador, engegar el OnePassword...
Clar, però és un programa resident, no és un programa en web.
Ah, vale.
Existeix el mateix en web, que es diu LastPass.
Sí.
LastPass, que molta gent el recomana i, bueno, jo m'estimo més tenir...
El problema és que quan vagis a més d'un dispositiu i vagis canviant de dispositiu amunt i avall, el OnePassword no és una solució viable, perquè no te'n pots...
Jo el tinc al Mac, al Windows de la feina i
si no sempre fas... I si, per exemple, jo, per exemple, de vegades faig l'ordinador de la meva dona i no el tinc allà. O
també hi ha versió web.
O entres amb un iPad o jo què sé, amb un internet cafè.
Hi ha versió
o...
web on tu pots llançar les coses a partir d'allà, saps?
Bueno, exacte, en fi, però...
En qualsevol cas has d'adaptar aquest sistema.
El que hi ha gent, per exemple, que el que fa és tindre diversos passos. Jo en tinc 4 o 5 i tinc diferents nivells de seguretat. I el que faig és combinar...
Tens l'ultra segura, la segura per segons quins llocs, la de coses on llocs on no m'importa...
I la de passo gat amb boli, que és la que dic, vinga, tira...
I la fanumèrica, la numèrica, perquè com que sí, segons quins llocs tens una restricció...
Hi ha una cosa que sí que s'ha dit tots els administradors de seguretat, és, a veure, quan un administrador de seguretat en una web obliga els usuaris a posar xifres, els obliga, a posar xifres i caràcters alfanumèrics, el que està fent és que els usuaris fagin passos que els hi costa més de recordar i, en canvi, no és més difícil de trencar que una... És millor que obliguin a ficar paraules més llargues.
Correcte.
I la gent que faci el que vulgui, perquè l'obligar a ficar caràcters alfanumèrics i dels altres fas que la gent no oblidi, que la gent s'escrigui els passwords en post-its o que se'ls tatuï.
I després,
en
força bruta, al final tot és el joc
és
de caràcters alfanumèric que l'utilitzaran igual.
És molt més per exemple, si féssim un password que fos mossega la poma micròfon, tot junt, és molt més segur que admiració...
I encara seria més segur la meva tia Maria tenia un pis a la Verneda.
Exacte, o xupa-me la minga dominga que vengo de França, que és un gran password.
Tenim 3 minuts.
No me'l copieu,
I vull que parlis del cable Lightning. Ràpid.
Bueno,
i primer explicar el que és, perquè la gent que no
el cable Lightning, el Lightning és aquest cable fantàstic que la gent d'Apple ha decidit substituir el cable aquest de 32 pins.
És el cable que s'endolles als iPads i als iPhones, el nou, el petitet.
Exacte. El cable típic de l'iPod de tota la vida, doncs l'han canviat i per això la gent de l'iPhone 5 i de l'iPad mini i del nou iPad, la gent es queixa. Una cosa que jo he vist és que a l'iPad mini, com a mínim, amb aquest cable es carrega molt més de pressa.
No, és molt més ràpid.
Altres, per
i la transferència de dades també és molt més ràpida.
La transferència de dades és espectacular. Les pel·lícules les passes en un moment. Però el que han detectat la gent d'iFixit és que...
No és iFixit.
No és iFixit? Qui
no, Panic Software.
Vale, doncs algú ha agafat el cable aquest i se li ha acudit trencar-lo a veure què hi havia dintre. I es pensava doncs, que hi havia, jo què sé, mapejos...
Sí, no, però explica, perquè estaven traient vídeo i se n'adonaven que no sortia el vídeo Full HD com havia sortit. Exacte. Que veien coses rares.
És,
a veure
el cable, és el cable de l'Agni de llam que cap a HDMI, que és el tele
l'endoll de la tele.
L'endoll de la tele d'alta definició.
Veien unes coses rares i
van
decidir
obrir-lo. Artefactes MPEG, hi havia quadradets de tant en tant. I el que van veure és que dintre hi ha un microprocessador ARM, memòria i circuiteria, que el que fa és bàsicament...
Tu estigues de RAM, ja, tio.
Sí, recodifica.
Però amb res, o sigui, si mireu el connector...
El connector aquest...
És com un quart d'ungla, eh?
Sí, és que és molt petit. I allà hi ha un processador...
ARM...
Però la gràcia... Llavors, aquest disseny, tot i que el vídeo no és perfecte, el disseny és molt bo perquè el que fa és que la conversió de vídeo no el té que suportar a l'iPad a dintre d'un driver que seria poc eficient, sinó que el que fa és que la conversió de vídeo es fa fora.
I a l'IBF.
Exacte. Mm-hmm. Ja, no, la fas amb un dispositiu a fora, externalitzes. Mm-hmm. És una bona idea.
No tenim temps per parlar del tercer tema, que era el tema de programar...
Ho parlem la setmana que ve o no?
La setmana que ve.
De què, el programa?
No. Això, que no marxeu. Un moment de música
no
i
entrem a la resta.
M'acaben de fer un dribbling aquí entre el Tomàs i el Marc, que no sé.
Entrem a propostes
avui,
musicals.
Avui ràpid.
És la Masovera, se'n van marcar.
Sí, això se'n diu folk metal.
Folk metal,
folk
sí, és la Masovera.
Sí, sí.
Hi ha disponible en obert la beta, encara en proves, del catalanitzador per Mac de Softcatalà. Us el podeu descarregar i executar. De manera automàtica configurarà el Mac OS 10 en català, el que permet tenir el sistema i les aplicacions en aquesta llengua, i també els navegadors Chrome i Firefox.
Jo tinc una proposta.
Un segon, una altra proposta Mossegui, i d'aquest cas del Tomàs també, és per a desenvolupadors. Pots escollir 6 de 17 cursos disponibles entre Android, iOS, WordPress, HTML5, etc.
És per aprendre a programar, eh?
Per $59.99 amb la nova oferta de Picabundle. O sigui, que els que voleu algun cursos de programació una mica variats, per un preu que està molt bé, podeu aconseguir 6.
De WordPress, de Joomla... Hi ha 17 i d'aquests 17 en pots escollir 6. No sé la qualitat, però
sí,
alguns varien més de
$400.
Vull dir que pot estar bé.
Carallo.
L'Adrià Cruz, via email, ens fa arribar... És un desenvolupador, per cert... És desenvolupador de A la Fosca i ens fa arribar un codi promocional. Aquest no l'hem posat en el sorteig, el donarem personalment. És el que ha desenvolupat l'aplicació Alka Pollen.
Mm-hmm.
Per la gent que té problemes d'al·lèrgies amb diferents tipus de pol·len, que ho ha fet desenvolupant-se conjuntament amb la xarxa d'aerobiologia de Catalunya. T'informa dels nivells de pol·len per factors al·lèrgics i localització només a Catalunya.
O algú podria fabricar una màscara tipus d'Darth Vader per la gent.
Escriviu-nos a cultura@mossegalapoma.cat i el primer que ens escrigui li farem arribar
sí,
amb ell.
Sí, sou al·lèrgics i teniu un iPhone.
Exacte.
No? Si no sou al·lèrgics, no escriviu perquè no la podrem provar. En Jordi Calment ens informa que és el desenvolupador de l'app Enigmatic 1.0, que és de puzzles, endevinalles, etc., i ens la recomana.
L'Ivan Penya ens recomana molt la nova pel·lícula de 007, Skyfall. Diu que l'ha vista i que li encanta.
I no sortit fa un any, no?
No ho sé, però...
Li agrada molt.
A mi em va agradar,
Més fa de Star Wars i ens
recorda
agrada.
Recorda que l'Ivan Penya és aquest nano que ha estudiat aeronàutica, que estava tancat a Montpellier, ara allà a l'agència.
Ah, que estava allà tancat, no el deixaven al cine.
Sortir.
I una darrera recomanació
Segui, d'en Tomàs un altre cop, la sèrie, no sé si és Vikings o Vikings.
Vikings.
Que ha començat a emetre al History Channel, una barreja entre aventures, acció i història.
És com a Rome i...
Està bé. Si és com Roma, una mica com Roma, està
bastant potent, sí.
Que sang, pit, cuixa...
Bueno, espera, que jo tinc
no
una proposta...
No és tan pit, cuixa com...
És més sang, no?
És més històric que sang. Mm. Eh?
Vale. Abans, Pau, tens alguna proposta?
De què?
De què? Educació, cinema, activitat...
Si voleu anar a dinar, perquè és molt tard.
Sí,
no?
Sí, home, sí, bueno, jo tinc una proposta. És no. un documental que vaig veure ahir a YouTube. És un documental que es diu It Might Get Loud, que és una... Van agafar i van juntar el The Edge, el guitarrista de U2, de U2, més el Jimmy Page, més amb un tio que no sabia quin cony era, però que tocava molt bé, i els van juntar, i és realment un vídeo inspiracional fantàstic, sobretot per qui li agradi la guitarra i el rock and roll.
Una altra proposta, no sé si sabeu, però des de fa dos dies es pot veure un cometa. Quan es posi el sol, mireu cap allà.
A ull nu, eh?
A ull nu.
Cap allà,
just on es posa el sol.
A l'oest.
A l'oest, però on es posa el sol apareix just a sobre seu. Durarà durant dos o tres dies.
Pau, tu tenies una altra?
Jo sé que us recomano una cosa, és que ara estava buscant-ho. Vaig escriure una pàgina ahir que es diu Time Rhyme, o sigui, Time Rhyme, .com. És una pàgina que només hi ha timelines de coses.
Hòstia, que guapo.
Però de tot, la història de l'escriptura, la història, i la gent va penjant-ne, n'hi ha de pagament, gratuïtes, hi ha uns timelines molt guapos, amb fotos i dates, des del 200.000 abans de Crist fins al que vulgueu.
Genial. Gràcies, Pau, per haver-te quedat fins al final. La propera setmana, a Mossega la Poma, tindrem el professor honoris causa,
tindrem José. El José.
El José Cabré, sí. Parlant de l'economia del bé comú.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu. Ja sabeu, com sempre, cultura@mossegalapoma.cat i ens podeu seguir a Twitter @mossegalapoma.
I no oblideu oxitocinar-vos i dopaminar-vos. Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.